COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La gran revolució d'aquest segle són els mòbils. Viure amb una pantalla és un fet quotidià que ha canviat ja totes les formes de comunicar-nos, que al cap i a la fi és l'eix de la essència humana. Aquestes paraules són molt fàcils de dir, però tenen un punt fosc i preocupant. El fàcil accés a les apostes, pornografia, violència i continguts xenòfobs i racistes encenen els senyals d'alarma. I aquests són els casos més extrems, més durs i fins i tot delictius. Però després hi ha l'addicció tova. Viure pendent d'augmentar els likes, els comentaris de TikTok i l'últim ball, o bé la teva última fotografia a Instagram si té menys visites o més que la penúltima. I amb això ja parlem de menors d'edat. Dades. El centre Espot de la Diputació de Barcelona va atendre l'any passat un 15% més de casos que el 2022 d'addicció al mòbil. Els nois de 15 anys abusen dels videojocs i les noies d'un ús problemàtic de les xarxes socials. Ara s'impulsa un contracte familiar per un bon ús del mòbil. Ara en parlarem, d'aquest contracte a migdia a COPE. I el matí ens ha portat, a més, ui viu, el llançament de pedres contra trens. Sí, la pregunta sense resposta és: per què algú o alguns ho fan? Clar, després ens queixem de retards, però en molts casos hi ha una intervenció directa de la mà humana. Aquest matí un AVE, quan entrava a velocitat lenta a l'estació del Camp de Tarragona, ha rebut pedrades que han trencat un vidre a l'alçada del 5è i del 6è veient del comboi afectat. Quin ensurt pels passatgers. I un grup de persones ha llançat a pedres i obstaculitzat a vies entre les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers, per on passen les línies R2 Nord i R8 de Rodalies, provocant retards, molèsties a causa de l'incivisme. Veritablement, les actituds incíviques van cada vegada a més. Bona tarda, sóc Sergi Tor i comencem aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra. I anem tot seguit a serveis. Durant aquest matí el cel ha estat mig ennuvolat i continuarà al llarg d'aquesta tarda amb pluges, especialment doncs a comarques que ja les últimes dies hi ha aquesta pluja, és a dir, Berguedà, Ripollès, Cerdanya, Osona, Gironès, Garrotxa, Alt Empordà, Selva i també a la zona del Pirineu de Lleida, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i també fins i tot ja a l'altre extrem de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Per tant, a tarda, amb nuvolositat i amb pluges a molts punts de les nostres comarques. Anem al trànsit. Connectem tot seguit amb el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, a aquesta hora parlem de calma en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes. A la zona del Vallès sempre hi ha més volum de trànsit, des del cas de la C58, que va un pèl més carregada a la zona de Ripollet, en sentit nord, en sentit Sabadell-Terrassa. I, en canvi, parlem d'una incidència que s'ha produït a la C25 de Sant Bartomeu del Grau. Ens indiquen que tenim la via C25, eix transversal, puntualment tallada en sentit Girona, en aquest punt, a Sant Bartomeu del Grau. Per tant, aquest accident que talla puntualment la via, com ho dèiem, C25, Sant Bartomeu del Grau, direcció Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb els mòbils i les pedrades contra els trens, el tercer eix informatiu d'avui és la crisi a l'atenció primària a Catalunya. I és que per tercer any consecutiu, la comunitat catalana encapçala el rècord de vacants de metges residents de família, és a dir, els MIR. Metges de Catalunya ha posat dades a aquesta crisi. 98 places que han quedat sense cobrir. Un fet que ve a confirmar que l'exercici professional de la medicina a l'atenció primària es troba en un moment agònic. Aquest matí, metges residents han dibuixat la situació amb la qual es troben i que condueix a un abandonament de l'especialitat per part de les noves generacions de facultatius. La pregunta és clara. Per quins motius? Doncs, entre d'altres, hi ha el desprestigi que pateix d'ençà de les destrosses provocades per les retallades. Els estudiants que van de cap a un altre veuen en primera línia l'esgotament i la desmotivació que hi ha entre els facultatius. Amb aquest panorama, la majoria dels MIR opten per marxar a l'estranger, Iker Vegas.
Efectivament, un 70% dels metges catalans es plantegen marxar un cop acaben la formació. Alhora, també preocupa problemes com la conciliació entre la feina i la vida laboral, les baixes retribucions en comparació amb altres països europeus i la gran demanda de metges en l'entorn privat. Àlex Mayer, secretari de Residents i Joves Facultatius, expressa que la necessitat creix ja que s'espera un nombre de jubilacions molt alt en els pròxims anys.
S'esperen un nombre de jubilacions molt alt de la generació dels baby boom, la generació dels anys 60, que ara els hi toca les jubilacions i que, per tant, fan més necessari encara que tots aquells professionals que es formen al sistema públic es mantinguin en el sistema públic per assegurar doncs, el sistema sanitari públic català.
També es planteja com a necessitat crear un estatut pels MIR que reguli les condicions de treball de tots els residents de Catalunya i que permeti fixar uns mínims favorables perquè vulguin mantenir-se al sistema. Marc Albiol, el metge de la Metropolitana Sud, afirma que no poden acceptar de cap manera l'explotació laboral.
Els MIR no som ni mà d'obra barata ni hem d'acceptar l'explotació laboral. Som personal amb vocació i som conscients de que ens estem formant i és una etapa d'aprenentatge, però també tenim vida i projectes personals.
La gran acumulació de guàrdies i els compromisos formatius fora d'horari laboral porten a una situació mental d'estrès. Això ha provocat que 3 de cada 10 residents s'han plantejat deixar la formació per aquest estat laboral i un 37% s'han plantejat seriosament deixar la residència per motius de salut mental.
Com dèiem, la gran revolució d'aquest segle són els mòbils i la seva incorporació a la vida diària és imparable. És la nova forma de comunicar-nos. Però la pregunta és, quina és la millor edat, i estem parlant ja de menors d'edat, dels nostres fills i filles, per disposar d'un mòbil? Als 6 anys, als 7, d'un mòbil a l'internet, als 10, als 11, amb quina edat se pot accedir a les xarxes socials? De tal manera són preguntes que creen un gran debat. El que sí que hi ha una cosa clara és que la majoria dels adolescents no tenen normes per utilitzar el mòbil i les necessiten. És la reflexió majoritària de les famílies agrupades a la iniciativa Adolescència sense mòbils, que els uneix amb l'objectiu de trobar un pacte social entre famílies per retardar el lliurament d'un mòbil als seus fills i filles. En aquesta línia neix una interessant iniciativa que avui n'han parlat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Es tracta d'un contracte de família entre pares i fills sobre com i quan s'ha d'utilitzar el telèfon mòbil. El model l'han redactat especialistes en addiccions a les pantalles i el Centre Espot de la Diputació de Barcelona i fa especial èmfasi en concretar què passarà en cas d'incompliments. Rocco Solà, com és aquest contracte i qui ens ha donat més detalls?
Bona tarda, Sergi. Aquest contracte del que parles és un acord entre pares i fills d'una mateixa família. S'utilitza per gestionar l'ús del mòbil per al jove, ja que recentment s'ha desenvolupat una addicció a aquests dispositius per part de les noves generacions. Aquesta addicció pot ser molt perjudicial per la seva salut tant física com mental, però no només ha de complir amb els acords del contracte al jove. Maribel Serra, cap de projectes i programes del Centre Espot, ha fet molt d'èmfasi en la figura dels pares en aquest contracte.
Evidentment, el que no podem pretendre és que si un dels compromisos que té el nostre fill és que quan fem els àpats conjuntament deixarem aparcat el mòbil, ell, però nosaltres també, que nosaltres som un exemple a seguir. I els fills aprenen el que veuen a casa, el que diem nosaltres l'aprenentatge vicari. Ells aprenen el que veuen. Llavors entrem una contradicció, una incoherència si diem A i fem B. Per tant, per això et deia que quan signem tots dos aquest contracte, els pares també s'han de replantejar moltes coses i les hauran de complir.
Aquesta iniciativa busca regular el comportament en línia dels joves, perquè el dispositiu mòbil pot ser una arma de doble tall. Maribel Serra ens detalla com va sorgir la idea d'aquest contracte i en quin model s'han inspirat per adaptar-lo a la seva manera.
La senyora Hoffman doncs, va dir, doncs, bueno, jo davant del primer mòbil del meu fill de 13 anys elaboraré un contracte. A partir d'aquí, doncs, que es va fer viral aquest contracte, nosaltres una mica l'hem adaptat. Es tracta, doncs, d'uns acords, de deixar constància d'uns acords i uns compromisos, però per les dues bandes, no només pels fills, sinó també perquè els adults, que perquè els adults també es puguin plantejar com ells gestionen l'ús del seu mòbil.
Aproximadament el 85% dels joves de 12 anys a Espanya disposen d'un telèfon mòbil. Això ha desenvolupat una addicció profunda a aquest dispositiu i s'ha creat el terme nomofòbia per a referir-se a aquesta addicció. A la tarda, al programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem amb una nena que no disposa de telèfon mòbil, ja que els seus pares li reserven el dispositiu fins a que compleixi els 16 anys.
I marxem ara tot seguit cap a Sant Feliu de Llobregat, concretament a l'Institut Olorda, i saludem a la professora de Tecnologia, Taix Rodríguez, com a professora, però també com a mare. Està avui aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya. Taix Rodríguez, benvinguda i bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Ets mare de dues filles preadolescents.
Exacte. Sí, tenen 11 anys i estic en aquella edat que s'ha de prendre la decisió. Demanen el mòbil.
Exacte. I tu has decidit, la teva família i tu, que fins als 16 anys no hi haurà mòbil, que els 16 anys ja pràcticament és gairebé primer de batxillerat.
Sí, sí. Com a mínim ho intentarem. Evidentment anirem decidint conforme vagi avançant, no? Però com que ho visc de primera mà, tots els problemes que generen els mòbils, ja que soc tutora també de segon de l'ESO, doncs jo ho he parlat amb elles i m'han entès, perquè els explico coses que passen i ho reflexionem conjuntament. També ho viuen amb companyes de la classe que a vegades tenen problemes d'ansietat o coses que, conseqüències de tenir mòbil, i jo crec que ho entenen. L'altra cosa és que ho segueixin demanant, no? Però està bé que també fes-se partícips de la decisió. O sigui, que vegin que és una decisió que no és que els hi vulguem prohibir, no, és que volem evitar tots els problemes que generen els mòbils i que quan els tinguin siguin una mica més madurs i siguin capaços de gestionar-ho d'una manera una miqueta més madura.
Taix, me parles de ser partícips de la decisió a les teves filles, en aquest cas per evitar l'autoritarisme, però ara jo t'introdueixo un altre element, és la pressió social. La pressió, per exemple, de no estar connectat hores d'ara amb aquesta data amb el que seria TikTok i d'Instagram. Aquesta pressió social no et preocupa?
Gens, la veritat, perquè jo no tinc xarxes socials. Val? Jo crec que els pares haurien de ser una mica conscients que aquestes xarxes, en teoria, no estan permeses fins als 14 o 16 anys, algunes, i ho estan tenint en edats que no són madurs per gestionar-ho. Tenen imatges de menors sense tenir autorització, després tenen assetjament. És que ho dic de veritat, a l'escola diàriament, els problemes. Llavors, si jo tinc que cedir per la pressió social, no, perquè jo el que vull és que les meves filles siguin felices. I el que generen tota aquesta xarxa és infelicitat. Llavors, jo els estic dient que les estic ajudant, que si es volen relacionar, s'han d'intentar de relacionar d'altres maneres, però no a través de les xarxes socials. Llavors, evidentment és una lluita, perquè no és fàcil, però estic intentant que ho entenguin i que no es deixin portar, perquè no ens hem de deixar portar. Les decisions les prenem els pares. Jo empodero a tots els pares a que prenguin una decisió correcta, sense deixar-se influenciar per tots els altres. Llavors, jo crec que aquí els pares tenim un paper molt important.
S'ha parlat de l'addicció a les pantalles que ja existeix i dels problemes derivats que això comporta, que tu els acabes d'analitzar i que has dit que vius en primera persona perquè ets professora, i estem parlant d'aquesta activitat, o en aquest cas d'aquesta situació impulsada per la Diputació de Barcelona de fer un contracte assignat entre pares i fills per fomentar el bon ús del mòbil. Tu com veus aquest contracte que ara està impulsant la Diputació de Barcelona?
Mira, tot el que es faci per ajudar al problema que tenim és benvingut. És un problema molt greu, perquè els joves estan perdent la seva joventut. O sigui, passen moltes hores al mòbil. Jo els dic als alumnes, quan tornem d'un pont, quantes hores has estat al mòbil? Però no només al mòbil, davant d'una pantalla, perquè, clar, sumes tot, Tele, mòbil, consola, etcètera. I són moltíssimes hores. Totes aquestes hores estan perdent altres coses que podrien fer. Llavors, si tot això ho posposem i la Diputació ens ajuda, benvingut sigui. És que crec que hauríem d'estar intervenir més, perquè és un problema molt greu. O sigui, és un problema que genera ansietat, depressió, problemes de suïcidi, etcètera, etcètera. Llavors, evidentment, els polítics haurien d'agafar per les banyes aquest problema i ajudar els pares. Els pares no podem tenir tota la responsabilitat. Llavors, jo, tot el que es faci en aquest camí, benvingut sigui, evidentment.
Taisha Rodríguez, professora de Tecnologia de l'Institut Olorda de Sant Feliu de Llobregat, gràcies.
Encantada, ha sigut un plaer.
Sens dubte que és un tema complicadíssim, no? Complicadíssim. En quina edat, doncs, donem els mòbils als nostres fills i, sobretot, de la seva utilització, perquè tampoc els majors d'edat els sabem utilitzar d'una manera escrupolosa, no? Ja hem dit els problemes que hi ha. Serà un tema recurrent que se'n parlarà molt per la evolució també de la societat. Fem ara atenció amb aquesta denúncia que ha fet arribar un mosso d'esquadra i canviant d'arguments informatius. Es tracta de l'agent Carlos Pérez. Ha estat suspès durant un any per haver col·laborat amb un partit polític, en aquest cas Vox, durant un acte electoral a Girona. Pérez ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que es tractava d'un voluntariat en hores no laborals i que, per tant, no necessitava cap tipus de permís. Aquest agent ha estat sancionat amb una falta molt greu i lamenta que altres agents del cos que s'han posicionat políticament, fins i tot amb l'uniforme del cos de Mossos d'Esquadra, no els hi ha passat a res o, com a molt, ha quedat en un simple advertiment a Yolanda Canales.
Sí, la seva funció a Vox era la de fer d'enllaç entre el partit i les forces i cossos de seguretat per informar sobre els actes que s'havien de dur a terme a Girona. I tot plegat es feia a través d'un correu electrònic corporatiu. El missatge era del tipus: els comuniquem que el pròxim dissabte 25 a Santa Coloma de Farners es muntarà una carpa informativa de 10 a 1 del migdia. I ja, en cap moment se suggereix res ni es demana res tampoc a la policia, segons explica el Carlos, que també ha precisat que va comunicar aquest càrrec als seus superiors, per deferència, perquè no suposava cap incompatibilitat laboral. La sorpresa és que el març del 2021 se li diu que se li ha obert una investigació i el resultat és conegut. Una sanció d'un any i un dia de suspensió de feina i sou per una infracció greu. La gent diu que aquesta situació li ha comportat danys a diferents nivells, econòmic, familiar, de salut, i denuncia la doble vara de medir perquè els agents que han fet d'escorta un pròfug de la justícia a França en la darrera campanya electoral, però també a Waterloo, en cap moment se li ha obert expedient.
Campan a sus anchas, hacen declaraciones de todo tipo, incluso ilegales, delictivas, que realizan acciones que son absolutamente irregulares en territorio no nacional, sino en territorio extranjero, y no pasa nada. Lo que sí que os puedo adelantar es que ni uno solo de estos funcionarios que ahora mismo salieron en esta campaña electoral y se han estado viendo, así como anteriormente, desde el año 17, han estado yendo y viniendo a Waterloo, han sido expedientados por la División de Asuntos Internos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.
El Carlos ha portat el seu expedient al contenciós administratiu. El problema és que la sanció no s'atura, encara que posteriorment el jutge li doni la raó. I ell diu ja porta 3 anys de travessia en el desert tan sols per pensar diferent, per no ser de la corda de la direcció política dels Mossos. Un exemple. El 2012 va fer les mateixes funcions amb un altre partit polític, amb Ciutadans, i no va tenir cap problema. I quina és la diferència? Ho explica el Carlos.
¿Por qué ahora sí? No solo conmigo, sino con otras personas. Pues porque ahora hay un conflicto y les interesa eliminar a todas aquellas personas que no piensen como ellos.
El Carlos també denuncia que la divisió d'afers interns dels Mossos no funciona bé i actua sovint amb criteris arbitraris. Una mostra explica que una bona majoria, una gran majoria dels expedients que arriben al contenciós administratiu els acaba guanyant el propi funcionari.
Gràcies, Yolanda, i entrem ara en crònica policial perquè els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a la exparella de la dona de 29 anys, natural d'Òdena, a la comarca de l'Anoia, el cos del qual va ser trobat el passat diumenge a la nit a la carretera d'Esparreguera, Baix Llobregat. En principi, la policia sospitava que la mort era a causa d'un accident de trànsit, però poc després es va confirmar que el cadàver presentava ferides compatibles amb un apunyalament. Aquest matí, com dèiem, la policia ha detingut a la exparella de la dona morta de 29 anys. L'Ajuntament de Òdena ha convocat a demà a les 7 de la tarda davant del consistori a un minut de silenci i ha decretat 2 dies de dol oficial. Anem a la pausa publicitària i posteriorment parlem d'un altre tema. Comencen a arribar les pròximes setmanes les altes temperatures, tot i que se preveu afortunadament un mes de juny amb força pluja. Però davant de juliol i davant de l'agost, davant del que ens arribarà, hi ha un estudi que alerta de que hi ha un elevat risc d'hospitalització per trastorns d'obesitat. En parlem després de la pausa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, nosotros aquí hemos ido al pueblo. Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría hacerlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Temperatures més altes arribaran ja aquest juliol i aquest mes d'agost segur, però a més, molts experts pronostiquen que hi haurà, doncs, temperatures més altes sempre, és a dir, que el termòmetre superarà amb molta facilitat els 40 graus. I els metges asseguren que a temperatures més altes més risc d'ingrés hospitalari. És una de les conclusions d'un estudi de ICE Global que analitza dades de més de 11 milions d'ingressos que hi ha hagut a tota Espanya entre els anys 2006 i 2019, Yolanda Canales.
En concret, els investigadors van calcular els valors de les temperatures mitjanes diàries, la humitat relativa mitjana diària i les concentracions de contaminants atmosfèrics i van estimar les relacions entre la calor i les diferents causes d'hospitalització a l'estiu. Doncs bé, el risc d'ingrés hospitalari per trastorns metabòlics i obesitat en els dies de més calor pràcticament es va duplicar en comparació amb els dies de temperatura de confort. El risc d'ingressar per insuficiència renal es va incrementar un 78%, per infecció de les vies urinàries un 75% o per sepsi un 54%. Però la calor també impacta en la diabetis, en les infeccions o en les malalties dermatològiques. El doctor Hicham Achebak, investigador de l'INSERM i de l'IS Global, posava un exemple de com la calor afecta la salut.
El calor intenso, sumado a un consumo insuficiente de líquidos, puede provocar deshidratación. Y en el caso de las enfermedades urinarias, esta deshidratación puede dañar los riñones, propiciar la formación de cálculos renales y favorecer la proliferación de elementos químicos y bacterias en el tracto urinario que aumentan el riesgo de padecer una infección de orina.
La recerca mostra que la calor impacta en tots els grups d'edat, però els menors d'un any i els majors de 85 són els més vulnerables i tenen un major risc d'ingrés hospitalari, segons explica el doctor Achebac.
Esto podría deberse a diferencias fisiológicas en la termorregulación por edad. Es bien sabido que la capacidad termorregulatoria no está completamente desarrollada durante los primeros años de vida y se deteriora de forma natural con el envejecimiento.
Els investigadors també han trobat diferències per sexe. En els dies més calorosos, els homes tenen major risc d'hospitalització per lesions que les dones, mentre que elles per malalties parasitàries, endocrines o metabòliques, per posar alguns exemples.
L'incendi pavorós de València ens va obrir els ulls per la seva crueltat i la seva propagació. Va coincidir amb el temps amb successos com l'enfondrament d'un edifici a Badalona amb tres víctimes mortals. Davant de, malauradament, aquestes tragèdies, ara l'objectiu del que posa en marxa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya és guiar propietaris i comunitats a projectar intervencions per adequar i millorar els espais de vida de les persones. És a dir, prevenir i evitar successos com els que ara acabem de relatar. Es tracta d'aconseguir edificis més segurs, sostenibles i saludables amb la campanya Posa cara al teu arquitecte, Adrià Mascorda.
La campanya busca conscienciar la població al voltant dels quatre àmbits que pot fer un arquitecte per millorar la seva qualitat de vida: la sostenibilitat, la salut, l'accessibilitat i la seguretat. Així doncs, els arquitectes s'encarreguen de la seguretat i l'accessibilitat de les construccions, de manera que molts professionals del sector realitzen inspeccions tècniques d'edificis, un sistema de control visual periòdic dels edificis d'habitatges, realitzat per un tècnic competent i que permet verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Els arquitectes poden aportar solucions per millorar la sostenibilitat i eficiència energètica dels habitatges, amb actuacions com els canvis de tancaments o la incorporació de proteccions solars, qüestions que tenen impacte directe en la factura energètica de les llars i que, a més, contribueixen a reduir el consum d'energia i mitigar el canvi climàtic, a més, de millorar el confort diari de les persones. El vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Pep Quílez, destaca la figura de l'arquitecte de capçalera.
El 60% dels nostres arquitectes col·legiats són susceptibles de ser arquitectes de capçalera o són arquitectes de capçalera en el seu dia a dia. Per tant, també entenem que és important que se sentin tots representats. I aleshores jo crec que aquí estem treballant una mica, no, en això, en fer aquesta comunicació també dual de que l'arquitecte representa la bellesa en B alta, però també la prevenció de la bellesa en B baixa.
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya posa a disposició de la ciutadania una borsa de treball per cercar professionals per localització i especialització, segons el que es necessiti en cada projecte.
I ara parlem d'un dels licors més antics que encara es consumeix i que les seves ampolles són molt cotitzades pels col·leccionistes. Es tracta de l'Eixotrés, fabricat actualment pels monjos cartoixans a Boiron, a França, i que es va elaborar fins l'any 1989 i durant 80 anys a una factoria de Tarragona que, com dèiem, es va tancar fa 35 anys. Aquest licor d'herbes va néixer l'any 1605, quan els monjos van rebre un manuscrit amb la fórmula d'un elixir de la llarga vida. La fàbrica i el licor estan molt lligats a la ciutat de Tarragona, on molts tarragonins guarden ampolles d'aquesta beguda que cada vegada és més difícil trobar i, per tant, el seu preu s'ha disparat. En algunes subhastes d'internet s'ha arribat a pagar 2.000 euros per una ampolla de Eixotrés. D'aquí un moment parlem a un col·leccionista de tarragoní. Abans, darrere, en Cope Catalunya i Andorra hem conegut més coses sobre les propietats d'aquesta beguda que va néixer al voltant del segle XII, Mar Puerto.
Sí, de fet, fins i tot existeix el dia del Chartres, un dia que es commemora recordant que el 16 de maig del 1605 un mariscal del rei Enric IV de França va lliurar als cartoixans de París un manuscrit amb la recepta per elaborar aquests licors. Un licor que, com bé comentaves, està molt ben valorat al mercat, amb preus desorbitats. Nosaltres hem parlat amb Rafael Ropero, que és enòleg i creador de contingut a YouTube al canal Vino Clarito, qui ens ha explicat abans de res què és aquest licor i d'on ve.
El Chartres realmente son dos bebidas, porque tenemos Chartres verde y Chartres amarillo. La diferencia de colores, los dos son una mezcla compleja de muchísimas hierbas, pero la diferencia fundamental es que el verde lleva una base importante de clorofila, mientras el amarillo lleva una base importante de azafrán. El Chartres viene de una abadía de cartujos, la Grande Chartres, que se encuentra cerca de la ciudad de Grenoble y bajo o al pie del macizo de los Alpes, y donde el fundador de la orden, San Bruno, pues se desplazó allí en un lugar aislado, en plena naturaleza, para que su orden de cartujos pudieran vivir una vida en silencio y retirado de la vida del día a día.
I la pregunta que ens fem és per què ha pujat tant el preu d'aquestes ampolles. Mentre que un licor d'herbes el trobem al mercat a partir de 6 euros, aquest el trobem a partir dels 40 euros.
Se juntan dos factores. Primero, los monjes no fabrican todo el licor que la sociedad demanda. No están dispuestos a convertirse en una herramienta de producción que esté totalmente enfocada a producir licor. Con lo cual, ya hay una escasez de oferta en el mercado. Y el otro factor es que el Chartres está considerado de los licores que siguen mejorando dentro de la botella. Por eso se buscan viejos licores de Chartres que los grandes amantes del licor piensan que están mucho mejor todavía que los que actualmente se producen. Y, curiosamente, hay una preferencia clara por los que se fabricaron en la destilería de Tarragona.
I com en tot, un dels seus èxits és també que sempre hi ha persones, sempre hi ha col·leccionistes apassionats que no es desfarien d'una ampolla d'aquestes ni per tots els diners del món, Sergi.
Doncs quin millor horari hores d'ara de marxar cap a Tarragona i marxar a conèixer a Xavi Torné, que és un col·leccionista d'aquest licor, de l'Eixar 3. Xavi Torné, Tarragona, bon migdia.
Bon dia i bona hora.
Aviam, li plantejo ara una situació. Miri, m'acaba de tocar la loteria i li ofereixo 5.000 euros per una ampolla d'Eixar 3. Me la ven o no?
Sí. A veure, això és una cosa que dintre de tot aquesta fàbrica va estar gairebé no va arribar a un segle a Tarragona, i llavors tots els ciutadans tarragonins la van estimar molt, en general perquè va ser una promoció econòmica de la ciutat en aquest cas, no? I llavors, clar, jo totes les ampolles que puguem tenir, doncs tots els que els fa gràcia col·leccionar alguna, que d'altra, i de diferents anys, de diferents èpoques, abans de la Guerra Civil, després de la Guerra Civil, a principis de segle, quan ells es van establir aquí, els monjos, doncs clar, es fa com una mena, diguem, de, com diria, nostàlgia donar-les, no? Però bueno, mai se sap.
No, vull dir que hi ha coses que no tenen preu, no? Potser la meva pregunta era una pregunta trampa, no? Això sí que és evident. Sí. Però vostè, per exemple, quantes ampolles de Chartres té?
No ho sé, fa uns quants anys que les tinc guardades i perquè per diferents situacions personals les he anat arraconant, però bueno, no moltes, hi ha molta més gent a la ciutat i fora de la ciutat inclús que potser n'arrosseguen col·leccions molt àmplies, no? Perquè clar, un licor que es va, diguem, fundar a França, val? I llavors tot des de finals del segle, fa gairebé dos segles i mig, des del 1600 i pico, no? Pues llavors, doncs clar, això n'hi ha, clar, l'únic que va passar és que en aquest tema les dues fàbriques van estar uns certs anys que només hi havia la francesa sol, i llavors van obrir la fàbrica a Tarragona. Per què? Perquè va haver una exclaustració com aquí a Espanya, diguem, a la península, va haver l'exclaustració de Mendizábal, que van desprotegir a tots els pare eclesiàstica dels seus béns i tal i qual, i llavors què va passar? Això, el que va passar aquí a la península, va passar a França anys després, uns quants anys després, total, que llavors els monjos van ser acollits aquí a Tarragona capital, a través d'un cònsol que llavors hi havia Turquia, que era d'origen francès, també els va acollir per continuar, diguem, produint la fàbrica a Tarragona, i van començar la fàbrica a Tarragona. Llavors també la fàbrica de França va tindre un petit un corrament de terres i es van sorrar una mica fins que no la van tornar a fer. Total, que llavors va haver un moment que van arribar a existir les dues fàbriques alhora, la fàbrica tarragonina i la fàbrica francesa, a prop de Grenoble, val? I llavors, clar, llavors va haver un moment que hi havia el Chartres d'origen francès, que és de realment d'on ve, de França, evidentment, pels pares cartoixos i el mariscal de Trèves i tot això, i llavors la fàbrica tarragonina, que va ser quan ells van patir tota aquesta esclaustració, demanditable, desamortització dels béns i tot això, i van, durant bastants anys van haver les dues fàbriques obertes, vale? I llavors, clar, què passa? Que amb tot aquest tema s'ha arribat al punt que, clar, per una sèrie de motius, doncs la fàbrica tarragonina, a finals dels 80, potser el 90...
No, fa 35 anys, fa 35 anys que es va tancar.
Es va tancar, sí. Doncs llavors, bueno, per la part de la direcció, en aquest cas d'origen francès, doncs van decidir tancar la fàbrica tarragonina i llavors el Jartès continua solament fabricant-se a França.
Bé, si el Nàstic puja de categoria, potser és un bon moment, eh? Per obrir una ampolla de Chartres tarragonina.
Sí, ara que nomenes el Gimnàstic, jo també voldria fer un incís, perquè ho celebraré molt, perquè soc molt del Gimnàstic, que fa molts anys el meu avi hi jugava.
Ah, vaja, home, això no ho sabia.
Abans de la guerra i després de la guerra, i, bueno, tinc molta explicació.
Bé, doncs mira, una bona excusa per obrir una ampolla de Chartres, doncs sí, i el Nàstic Puget. Doncs, Xavi, doncs, Torné.
Crec que serà així, eh?
Molt bé.
Gràcies. Ja m'ho has proposat tu mateix.
Bé, gràcies i bona tarda.
Gràcies. A vosaltres, bon dia. Vinga.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
En 8 minuts tot teu i, novament, i crec que molts dies, el futur de Xavi a la palestra.
Sí, perquè hi ha una informació d'última hora que publiquen els companys del diari Esport. Segons aquesta informació, Deco i Bojan haurien viatjat a Londres per mantenir una cimera per Hansi Flick, que és un dels candidats que sona per substituir a Xavi a la banqueta del Barça. En teoria, el futur d'aquesta continuïtat s'ha de decidir el proper dilluns en una cimera que mantindrà la comissió esportiva del club amb el propi tècnic blaugrana, amb Xavi Hernández. Escoltarem també a Lewandowski, que ha concedit entrevistes als diaris Marca i Mundo Deportivo, ha confirmat que es quedarà al Barça la propera temporada. També tindrem detalls de la rua que es farà diumenge a Girona per celebrar la magnífica temporada que han fet els de Mitchell. I en bàsquet, el Manresa ha quedat eliminat als quarts de final de la Lliga CB després de perdre ahir davant d'Unicaja per 63-86.
Com sempre et dic, no marxis gaire lluny, que en 7 minuts estàs aquí pilotant.
Per aquí ens quedem, gràcies.
Gràcies, amb aquesta última hora de Xavi del viatge de Deco i de Bojan cap a Londres. Arriba ja Línia Cope, repàs nacional i internacional i Esports Cope.